Ràdio Estel. Són les 6 de la tarda.
El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
Hola, bona tarda. Salutacions també del José Matoses a les vies de so, del Ferran Capdevila a la producció i del Rafa Sanahuja a la redacció. Open Arms ha difós imatges molt dures de l'abandó dels menors migrants i els adults per denunciar la inacció dels governs davant la mort de persones ofegades, literalment. En aquest cas, a prop de les costes de Líbia. Les imatges són esgarrifoses. Infants molt petits i dones mortes abandonats a la platja després de naufragar a la Mediterrània sense haver pogut arribar a la terra on la seva família confiava que tinguessin millors oportunitats. L'ONG catalana denuncia que des de dissabte concretament van començar a arribar a les platges i van estar 3 dies abandonats a la sorra, tot i haver-ho denunciat alguns veïns. No només han trobat la mort durant el perillós camí cap a una vida millor, sinó que ha costat dies que les autoritats líbies es fessin càrrec dels cadàvers a la platja. Aquest dimecres al matí encara n'hi havia fins i tot algun a la sorra. La reflexió és obligada sobre la necessitat que la Mediterrània deixi de ser, com ens deia el Papa ja fa molts mesos, un cementiri i que passem entre tots a solucionar un drama que afecta vides humanes cada dia. Avui, després de l'informatiu, a la taula d'anàlisi parlarem del fenomen del botellot i de les ganes de festa després del final de l'estat d'alarma, un fet que ha obert una important reflexió social sobre la joventut en el moment actual a Catalunya i, en general, a Europa. Ens acompanyaran l'expert en educació i pedagog Jesús Blanquet i la investigadora, professora i també experta en seguretat urbana Verónica García Morales. També connectarem uns minuts amb el president de CENCAS, l'Associació Catalana d'Addiccions Socials. I a l'entrevista comentarem amb una representant sindical, concretament Cristina Torres, secretària d'Acció Sindical de Comissions Obreres a Catalunya, l'acord a què arribaven ahir el govern espanyol, els sindicats majoritaris i la patronal per prorrogar els expedients de regulació temporal d'ocupació, els ERTOs, fins al 30 de setembre. Tot això amb la contra del Rafa i una miqueta més fins a 6:45. Comencem. Les 6:03.
El mirador de l'actualitat. Notícies per conèixer i per aprofundir.
Sentència condemnatòria per als acusats dels atemptats jihadistes del 17 d'agost de 2017 a la Rambla de Barcelona i la matinada següent a Cambrils. L'Audiència Nacional imposa 53 anys i mig per a Mohamed Houli i 46 i mig de presó per a Idriss Oukabir, en considerar que tots dos formaven part de la cèl·lula terrorista. Són penes superiors fins i tot a la petició de la Fiscalia. Segons el Tribunal, queda acreditada la seva participació en els fets, tot i que no eren a cap dels llocs on es van cometre els atacs. La sentència conclou que els dos acusats van conspirar per cometre estralls i van participar en la fabricació d'explosius al xalet d'Alcanar, base d'operacions de la cèl·lula terrorista. El tribunal veu acreditada la implicació de Mohamed Houli en els preparatius per als atemptats. Es basa la sentència en elements com ara els sorprenents vídeos que ell va enregistrar al xalet de la localitat del Montsià, on es veu altres membres de la cèl·lula fabricant explosius i fent proclames jihadistes i amenaces als no musulmans, els quals asseguraven que atacarien. Pel que fa al Idriss Oukabir, l'audiència no dona credibilitat a la seva versió quan es va presentar com un jove allunyat de la religió. En el cas del tercer acusat, Said Ben Yadza, arrestat a Castelló, la sentència considera provat que va deixar el seu vehicle i documentació a la cèl·lula i el condemnen a 8 anys de presó per col·laboració amb organització terrorista. Seguim repassant l'actualitat a aquesta hora. Després d'aquesta important notícia judicial, també us expliquem que la primera reunió institucional que ha celebrat El nou president de la Generalitat ha estat avui amb l'alcaldessa de Barcelona. Tres dies després d'haver promès el càrrec, Pere Aragonès s'ha reunit amb Ada Colau al Palau de la Generalitat. Tots dos s'han compromès a impulsar una nova etapa en què la col·laboració no sigui de mínims, sinó de màxims, perquè a banda i banda de la plaça de Sant Jaume, han dit, hi hagi una relació millor que reverteixi en més benestar per a la ciutadania, basada en la lleialtat institucional i la confiança mútua. Ho han subratllat tant Aragonès com Colau durant una compareixença conjunta després de prop de dues hores de trobada. El govern de Pedro Sánchez ja té via verda per prendre una decisió sobre els indults als líders independentistes condemnats. Després de l'oposició del Suprem, només podran ser indults parcials, encara que podrien comportar igualment la sortida de tots nou de la presó. Ara el Ministeri de Justícia ha de portar-los al Consell de Ministres i, si la decisió és positiva, ha de fer un reial decret que haurà de signar el rei Felip VI i haurà de portar a la pràctica el mateix Tribunal Suprem. I la situació creada pel posicionament de l'alt tribunal contra els indults ha alimentat una reacció molt contundent del PP, Ciutadans i Vox. El líder dels populars, Pablo Casado, s'ha fet seu aquest dimecres el gruix dels arguments utilitzats pel ponent de l'informe del Suprem, Manuel Marchena. Després ha augurat el final polític de Pedro Sánchez si concedeix els indults, i avui ha pujat el to assegurant que seran un atropellament a la Constitució, a la justícia i a la nació, ha dit, alhora que ha anunciat que demanaran un ple monogràfic per aquest tema al Congrés. Un altre punt judicial, la Fiscalia demana 20 mesos més d'inhabilitació per a l'expresident Quim Torra per no haver despenjat a temps del balcó de la Generalitat al setembre del 2019 la segona pancarta a favor dels presos, com li demanava la justícia. El Ministeri Fiscal també li demana 30.000 euros de multa. L'acusa d'un delicte de desobediència, ja que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya li va donar en aquell moment 48 hores per despenjar el cartell i l'expresident no ho va fer al·legant que l'ordre vulnerava, va dir, la llibertat d'expressió. Un apunt cultural, els Premis Nacionals de Cultura 2021 reconeixen la creació artística i la defensa de la llengua. L'editora Maria del Carme Dalmau, la fotògrafa Maria Contreras Coll, l'artista electrònica Mònica Rikic, l'escriptor i pintor Narcís Comadira i el Festival d'en Sàrau són els 5 guardonats pel Consell Nacional de la Cultura i les Arts, el Conca, en l'edició 47 que s'ha fet avui sense públic a causa de la situació sociosanitària. L'acte s'ha celebrat al recinte modernista de Sant Pau, a Barcelona, on sí que han estat presents les 5 personalitats o entitats premiades. I ara la previsió del temps amb el nostre meteoròleg Jordi Miralles. Bona tarda.
Hola, bona tarda. Hem tingut una jornada amb molts punts de Catalunya pràcticament d'estiu, perquè hi ha hagut màximes avui de fins a 28 graus en alguns punts de les comarques de l'interior, i aquestes temperatures pujaran més de cara als propers dies. De fet, el que resta de tarda, esperem que tinguem algun ruixat cap a les comarques del Pirineu, fenòmens puntuals i aïllats, i la resta augmenta més la nuvolositat. Per demà, un temps molt semblant al d'avui, és a dir, el matí sol, a la tarda més núvols i tempestes a les comarques del Pirineu, i això sí, temperatures més altes, unes temperatures que tocaran sostre de cara a dissabte amb valors de fins a 30 graus a les comarques de l'interior. Dissabte també amb ruixats de mitja tarda a les comarques del Pirineu i diumenge també amb nuvolositat entre variable i abundant arreu del país, però també amb clarianes.
Gràcies, Jordi. I l'arcabisbat de Barcelona vol reformar l'estructura de parròquies arreu del territori que inclou la diòcesi per donar resposta als reptes actuals i de futur. L'arcabisbe de Barcelona, el cardenal Joan Josep Omella, ha obert un procés participatiu, segons explica l'Església Diocesana, que implicarà tots els preveres i diaques conjuntament amb els consells pastorals parroquials. Aquest treball sinodal es va iniciar el 22 de febrer passat amb una reunió del Consell Episcopal amb els arxiprestos en què es va presentar el document proposta de remodelació d'arxiprestats i unitats de pastoral en comunitats pastorals, principis rectors. Amb aquest document també es va lliurar una proposta del mapa de comunitats pastorals que hi podria haver als arxiprestats de les 5 zones pastorals actuals. L'arcabisbat vol reiterar especialment que els dos documents són esborranys amb propostes a partir de les quals cal treballar entre tots els diocesans.
Ràdio Estel.
Església Viva, el programa d'informació de l'Església de Girona, ara tots els divendres a les 11 de la nit, amb entrevistes, comentaris d'actualitat, notícies, seccions i el missatge setmanal del bisbe de Girona. Església Viva, els divendres a les 11 de la nit.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Necessites algun producte de salut natural per tothom? Aquest és el número per comprar els complements alimentaris del programa. 669-56-17-68. Repetim més a poc. 669-56-17-68. Els teus productes en 24 hores a casa, sense desplaçaments ni esperes i amb la millor atenció. Truca ara al 669-56-17-68 i recorda que per ser oient de Ràdio Estel tens un descompte especial en la compra per telèfon de qualsevol producte de Laboratori Osmaen. Truca al 669-56-17-68 i digues que ens escoltes. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2021. Bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es.
Actualitat,
entrevistes,
notícies
i bona música.
Tot amb les seccions que et faran arrencar el dia amb bon peu.
A primera hora, el programa de dilluns a divendres.
Tots els matins de Ràdio Estel per començar el dia amb força.
Amb Joan Trias
i Mercè Raga.
T'esperem a les 8 del matí.
A primera hora.
A Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
Taula d'anàlisi.
Minuts i serà un quart de set. El fenomen del botellot i les ganes de festa després del final de l'estat d'alarma el 9 de maig passat ha obert una important reflexió social sobre la joventut en el moment actual a Catalunya i en general a Europa. Aquesta activitat que celebren milers de nois i noies al cap de setmana, des d'aquest dia especialment a Barcelona i a les grans ciutats, preocupa les autoritats i la societat en general. Els experts i la ciutadania es pregunten si és producte d'una mena d'eufòria temporal pel final de l'alarma o si el fenomen s'enquistarà. En el cas que es mantingui el costum, ens haurem de preguntar si el que hi ha és alguna cosa més que les ganes de fer festa. Allò que en principi semblava el 9 de maig un tipus de ritual social en passar de l'estat d'alarma a la llibertat, sembla que ha destapat una protesta de la joventut, que s'ha sentit com assetjada i sense llibertat durant la pandèmia, segons apuntava Carles Feixa, catedràtic d'Antropologia Social a la Universitat Pompeu Fabra, en una reflexió publicada divendres passat pel diari El Periódico de Catalunya. Altres experts, entre ells el psicòleg i professor de la Universitat Oberta Enric Soler, pensen que en les festes descontrolades d'aquests últims caps de setmana hi ha com un despertar de la consciència que, pel fet de ser joves, no són eterns i poden tenir la mort igualment a prop. Sembla que se n'han adonat durant la pandèmia, precisament, i ara ho expressen. D'altra banda, el mateix Carles Feixa diu que els nois i noies que surten de festa de manera impulsiva mostren un malestar lligat a la sensació que han estat ignorats completament a l'hora de planejar el futur de després del Covid. I pel que fa a l'alcohol, sembla evident que el botellot és l'expressió d'una necessitat que no és altra que la de desconnectar d'uns mesos que els han posat en contacte, els joves, amb la malaltia i fins i tot al final de la pròpia existència. Finalment, i entre les diverses hipòtesis, el catedràtic d'Antropologia Urbana a la Universitat de Barcelona, Manuel Delgado, considera que els joves que surten ara celebren el final de la pandèmia, moment que en realitat no ha arribat encara, aquest final, però l'anticipen perquè tenen una sensació de risc mínima. Sigui com sigui, aquests nois i noies han de ser valorats i, sobretot, escoltats. Cosa que no vol dir defensats, sempre que fan aquestes festes. Segurament no són quatre nois i noies indisciplinats, sinó que hi ha alguna cosa més. I analitzem aquest tema avui aquí a l'estudi 1 amb Jesús Blanquet, expert en educació i professor, també pedagog. Senyor Blanquet, benvingut, bona tarda.
Bona tarda, Ignasi.
Gràcies per haver vingut físicament aquí a acompanyar-nos. També tenim a l'altra banda del fil telefònic, però també amb la mateixa proximitat, d'una banda, Verónica García Morales, professora de la Universitat de Barcelona i màster en seguretat urbana. Hola, bona tarda, Verónica.
Bona tarda, Ignasi.
Gràcies també per haver-nos atès. I finalment saludem uns minuts, perquè ens ha dit que té el temps molt justet, Francesc Pere Andreu, president de CENCAS, Associació Catalana d'Addiccions Socials. Bona tarda, senyor Pere Andreu.
Bona tarda. Ja m'ho he arreglat per poder estar 15 o 20 minuts.
Ah, molt bé, doncs li agraïm. Li agraïm l'esforç, si pot, perfecte, si no, ja ens havíem fet a la idea, no pateixi.
No, podem fer-ho.
Molt bé. Doncs miri, si vol començar vostè, com veu aquest fenomen de les sortides, en alguns casos molt massives, de joves als carrers després de l'estat d'alarma? Si vol començar vostè breument.
Sí, com no. A veure, jo crec que no és degut a un sol motiu, no? No podem aixecar-ho tot a la pandèmia. Per una banda, crec que els joves han estat bastant assenyalats, no? Com a elements de risc, com a que la transmissió a partir dels joves i se'ls ha assenyalat molt. Segona, és probablement un dels col·lectius que el que és la reclusió, per entendre'ns, probablement l'han patit més, no? Vull dir, la gent que som més gran, doncs, bueno, si tenim que quedar a casa ens quedem, si tenim que mirar una pel·lícula a la ballant, no passa absolutament res. Però la gent jove, evidentment, això s'ho han portat molt malament. Uh-huh. Jo crec que l'alcohol és l'excusa. Vull dir, no és com la gaseosa que li obres el tap i llavors l'has sacsat i allò surt, fins que no surti tot el gas. Això jo no crec que pari, perquè és un fenomen que en aquests moments estem veient aquí a casa nostra, que estan vinguent joventut de molta joventut de França, per exemple, perquè aquí tenen més llibertat que allí, no? Uh-huh. Però estem parlant inclús d'un turisme de post-Covid, no?, en aquest sentit.
Sí, sí, dintre de les possibilitats de mobilitat que tenim, fins i tot hi ha hagut aquesta acollida, si es pot dir així, d'altres nois i noies que han vingut de països propers.
Sí, no, llavors, a mi, per la feina que jo desenvolupo, evidentment, el que em preocupa és els problemes d'addicció a l'alcohol que això es comportarà.
Clar, perquè segurament poden ser-ne més que en altres èpoques normals en què també n'hi ha. És a dir, que això no és nou, s'ha de dir, igualment.
Molt més, perquè és que, a més, hi ha un factor que la gent, a la millor, no el contempla. Si jo vaig en una sala, en una discoteca, en un bar, i puc prendre amb un cubata, o dos, o tres, doncs els veig mentre parlo amb la gent, no? En canvi, al carrer, com hi ha aquesta por de que, com som molts, i que vingui i ens dissolguin, i ens envien a un altre lloc, vull dir, la gent veu amb més ansietat, més de pressa, amb la qual es veu més quantitat.
Sí, sí, una sensació com de transgressió, no?
Exacte.
D'estar transgredint unes normes.
No, hi ha un element d'antisocialitat, de dir, hòstia, no. Nosaltres volem trencar tota aquesta norma que ens han imposat, ens han obligat a quedar-nos a casa, ens han obligat a posar la mascareta, ens han obligat a sortir, ens obliguen a no parlar al metro, ens obliguen a... Llavors aquí surt tota la part guerrillera, que li dic jo.
Actitud de rebel·lar-se, en definitiva. Sí, senyor Jesús Blanquet, vostè com veu el problema? També en aquesta línia o també des de la part educativa?
Hi ha un tret a l'adolescència que és el desig d'autoafirmació. I es veu reflectit en la manera de vestir, de comportar-se, en els gustos personals, en la música, en la lectura, en el cinema. Tots solen llegir les mateixes coses, escoltar la mateixa música i veure les mateixes sèries. Però, sobretot, valoren trobar-se i fer festa, és a dir, busquen un espai propi. I si en això li sumem viure en el context d'una situació tan singular com la que estem vivint, plou sobre mullat. Aquest fenomen no és exclusiu només de casa nostra, també es dona a la resta de l'Estat i a tota Europa.
Uh-huh. Verónica García, com ho veu vostè? Que també coneix molt tots aquests problemes, no?, de la seguretat urbana, en aquest cas a les nits, en un moment molt delicat.
Así es. Bueno, también estaría de acuerdo con lo que ya han mencionado anteriormente, ¿no?, de que el debate, digamos así, la reflexión sobre el ocio de los jóvenes está mucho antes, ¿no?, de la pandemia, que siempre se ha hablado, ¿no?, de los botellones o el consumir alcohol en la calle y demás. Bueno, tiene aspectos que son obviamente negativos, que también lleva a reflexionar sobre la responsabilidad de los jóvenes en la sociedad o el papel que tienen los jóvenes en una sociedad, pero que en el contexto en el que estamos viviendo actualmente, pues siempre se pone el foco en ellos de forma muy negativa, incluso no estigmatizando este tipo de actividades. Y bueno, por otro lado, también nos lleva a ver que, bueno, en un contexto de sociedades desarrolladas con un estado de bienestar, pues esta transgresión a las normas pues va precisamente en incluso ya no encontrar determinadas formas de expresar pues toda esa energía, toda esa libertad o toda esa rebeldía que hay en determinadas franjas de edad. Y creo que eso también es importante como sociedad ir reflexionando qué espacios tienen los jóvenes pues para expresar pues todo esto que estamos comentando.
I davant del debat social sobre si s'han passat molt amb aquestes sortides, si no n'hi ha per tant, si realment hi ha alguna cosa més que quatre indisciplinats, com dèiem abans, què en pensen? Si vol començar el senyor Blanquet, com ho veu vostè?
Home, jo crec que hem vist imatges lamentables per la televisió, hem vist portades de grups de joves, però no només de joves, també adults. Molts aplaudiments als sanitaris a les 8 de la tarda, als balcons, però el reconeixement i l'agraïment a aquestes persones doncs hauria d'anar més enllà posant en primer terme el compliment de les normes i el respecte al que dictaven les autoritats.
Per tant, sí que hi ha hagut excés, no?, segons vostè, almenys en algunes d'aquestes concentracions.
Televisades, eh?
Sí, sí, ho veiem gràcies a les imatges. També les ràdios fem la nostra aportació, encara que no vegin les imatges i tots els mitjans de comunicació. Sí, senyor Francesc Pere Andreu, vostè què en pensa sobre aquest debat, si s'han passat o no?
Si em permets, hi ha algú que crida, a mi em crida l'atenció, perquè nosaltres portem a bastant joves, no?, per temes d'addiccions.
Sí.
I quasi tots pensen el mateix, que el tema del Covid no va amb ells. Mm-hmm. És a dir, a mi no em pot passar res, soc jove.
Clar, aquesta idea la tenen, encara que també pot respondre tot això a una vulnerabilitat, dèiem, no?, que els joves pensen que...
No, que és una vulnerabilitat i és un egoisme terrible, perquè amb ells almenys no els hi passa res, però ells conviuen amb els avis o amb els pares, i això és una altra història, no? Mm-hmm. Però això és per una banda, o sigui, hi ha aquesta sensació d'invulnerabilitat, no?, que s'ha portat en un extrem. Mm-hmm. Segona, home, no ens enganyem, la sortida, o sigui, la rebel·lia dels joves... No s'inventa ara, eh? Vull dir, jo vull recordar el maig del 68, vull recordar també tot el període de la transició espanyola, aquí a Catalunya, amb tot el tema de l'Estatut, vull dir que hem tingut moviments socials, el 15M, això és bueno, crec que com a societat teníem que estar preparats. Uh-huh. Jo soc dels que crec que l'administració s'està equivocant.
Sí, per què s'està...
Perquè obrim, sisplau, ja d'una santa vegada, amb totes les normes sanitàries obligatòries i possibles, a l'oci nocturn, marcant uns horaris, encausem, és molt més segur. Vull dir, el que no és segur és el que està passant ara.
Clar.
Centenars de joves saltant, brincant i sense mascaretes i bevent alcohol al carrer. Això no té res de segur.
Mhm. I, en canvi, si hi ha uns locals oberts, amb unes normes, amb un ordre...
Normes, en una seguretat, evidentment, i té d'haver-hi una... Això s'està clar, que té d'haver-hi unes normes i una seguretat, però, com a mínim, canalitzarem a la gent.
Mm-hmm. Doncs, interessant aquesta observació, alternativa hi ha, i vostè sobre el debat, Verónica García, què en pensa?
Bueno, yo aquí discreparía un poco, porque más allá de que, evidentemente, que hay espacios que pueden habilitarse para que sean seguros, como por ejemplo los locales de ocio y demás, pero también había referencia a lo último que se mencionaba sobre que muchos jóvenes puedan identificar como que, bueno, la COVID no va conmigo y demás, ¿no? Y creo que esto es independiente si hay o no estos locales abiertos. Creo que ahí ya tiene que ver más con esa solidaridad intergeneracional, con el papel que los jóvenes tienen en una sociedad, y sobre todo una sociedad que actualmente pues está pidiendo, un sector importante está pidiendo que se ponga en el centro la idea de los cuidados. Y si no nos cuidamos entre todos, y aquí si no se incorpora a los jóvenes, y si ellos tampoco se sienten interpelados, pues será muy difícil. Por tanto, creo que lo que planteaba sí ha sido grave ver, o es grave ver, ¿no?, estas imágenes en los medios de comunicación. Claro que lo es, no tanto por el número de jóvenes, quizá nos pueda parecer que son demasiados o que son muchos, dependiendo, ¿no?, de las imágenes que vayan circulando. No es tanto por el número de jóvenes, sino por el impacto que esto tiene pues sobre cómo nos relacionamos y cómo cuidamos de o no de los demás.
Mm-hmm. Doncs important tota aquesta reflexió social que avui estem proposant. Senyor Blanquet, encara volia comentar alguna cosa de la qüestió, sobretot educativa, de creixement, no?, en tot aquest procés que va cap a millor pel que fa a la pandèmia, pel que sembla, no? Però, sí, però que cal vigilar molt.
Jo faria una crida a la prudència. Dic, la situació de la pandèmia millora a poc, pot ser que anem guanyant la batalla, però encara que guanyem la batalla, les batalles sempre deixen moltes i moltes vides pel camí i seqüeles profundes. Hi ha esperança, sí, desig de gaudir de la muntanya, de la platja, dels restaurants, dels amics, de viatjar, però atenció, potser anem guanyant una batalla, però la guerra continua. Per tant, una crida a la prudència i a la seriositat.
Segurament aquí hi ha una qüestió educativa de fons, també per prevenir futures situacions, és a dir, si aquests joves doncs tenen més consciència, potser aquesta disbauxa tan general que s'ha vist en alguns àmbits, no a tot arreu, no seria tanta, potser. No sé com ho veuen Verònica García o Francesc Pere Andreu, qui vulgui.
Em permets un comentari?
Sí, endavant.
Que no se n'ha parlat, no se n'ha parlat d'això, no? Però hi ha un altre factor que s'ha de tindre en compte, que crec que és... els joves venien ja d'una crisi econòmica.
Uh-huh.
I ara han empalmat en aquesta segona, que és sanitària, econòmica, social.
Clar, això plou sobre mullat, vaja.
Plou sobre mullat, és a dir, el paro juvenil és el més gran d'Europa, aquí.
Uh-huh. Sí, 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 important.
Com volem que no rebel·lin?
Clar, clar.
Estem enfrontats, ens estem a punt d'enfrontar a la quinta onada.
Uh-huh.
Aquesta quinta onada no serà de Covid, serà de salut mental.
Sí.
I tenim a molts joves, però molts joves, amb problemes seriosos.
Uh-huh.
I necessiten, o ells creuen que necessiten fer-ho d'aquesta manera, evidentment s'equivoquen, però ho creuen així, aquestes vàlvules d'escape, perquè l'ansietat, l'angoixa, la por... Sí, és que són elements que crec que els tenim que tindre en compte, no? Tant a plou sobre mullat, com tu dius, vull dir, crisi sobre crisi, i a més la quinta onada, que és la onada de la salut mental.
Sí, doncs important això que ens comenta ara Francesc Pere Andreu, president de l'Associació Catalana d'Addiccions Socials. També ens acompanyen, recordem-ho, Jesús Blanquet, pedagog, i Verònica García Morales, professora de la Universitat de Barcelona i experta en seguretat urbana. Potser sobre això últim, el futur de l'atenció mèdica, de l'augment de la salut mental i els impactes posteriors a la pandèmia. És l'última qüestió que els volia plantejar. Ens queden 3, màxim 4 minuts. Creuen que pot ser, després d'aquestes sortides massives, encara pitjor el que és, doncs, l'impacte en la salut mental o fins i tot el Covid persistent o altres factors? Si vol començar, Verònica García, per tancar el tema aquí. Sobre el futur, em refereixo.
De la salut mental és molt important, no?, en aquests moments. Ayuntamientos como el de Barcelona ya están poniendo, ¿no?, en marcha algunas políticas públicas precisamente para atender este problema, y en el caso de los jóvenes en específico, por pues todos los problemas que ellos viven, ¿no?, de angustia, de depresión, pero también de soledad, y que esto pues agrava muchísimo más esa salud mental. Se ponen en marcha, por ejemplo, que sea una comunicación a través, por ejemplo, de WhatsApp. Y aquí ya vemos cómo efectivamente hay que también un poco adaptarse a esa realidad de los jóvenes, porque la mayoría no utilizan el teléfono para hacer estas llamadas, sino que se comunican pues más fácilmente a través del WhatsApp. Entonces aquí ya es una forma de acercarse a esa realidad. Y luego, pues, sobre todo muy vinculado a lo que ya mencionaban, que viene desde ese tiempo con la crisis económica, y actualmente, pues, la pandemia tendrá un impacto social y en el ámbito también laboral y en el ámbito educativo muy importante. Y, pues, las expectativas de futuro para los jóvenes en muchos ámbitos no son muy alentadoras, y bueno, aquí es donde hay que poner el foco para trabajar y para reforzar esa salud mental.
Sí, últimes intervencions, senyor Blanquet, Jesús Blanquet, primer, si vol.
Sí, de casa afegir una qüestió, que el Botellot no ha nascut amb la pandèmia, ja hi era abans.
Sí.
Per tant, sí que el que ha apuntat el Francesc, doncs el de la salut mental, l'ansietat, la depressió, és un tant per cent d'atenció mèdica en què es dediquen doncs molts CAPs i molts consultoris.
Uh-huh. Doncs aquest és el gran repte. I per acabar, si vol, senyor Pere Andreu, algun últim comentari?
No, simplement que a la millor també ens convindria a nosaltres recordar què fèiem quan nosaltres teníem aquestes edats, no?
Sí.
Vull dir, érem socials, eminentment socials.
Sí, sí.
Llavors, si la pandèmia els ha robat als joves la sociabilitat i evidentment, com ha dit...
El senyor Blanquet o Verònica, potser.
Verònica,
sí.
La comunicació en aquest s'ha produït, vull dir, nosaltres ens està arribant molta gent amb problemes joves, amb problemes amb les xarxes socials, problemes seriosos. Vull dir, per què? Perquè és que no hi ha hagut un altre. Doncs, a la millor convindria que recordéssim que nosaltres també hem sigut joves.
I tant, i a més cadascú en l'època que sigui, en alguns casos més recent, en altres més llunyana. Però sempre hem estat joves. Moltíssimes gràcies, Francesc Pere Andreu, president de l'Associació Catalana d'Addiccions Socials, també a Verònica García Morales, investigadora i professora i màster en Seguretat Urbana, i al pedagog Jesús Blanquet, a tots tres, molt agraïts, i fins una altra, molt important aquest tema, i tornarem segur un altre dia. Adéu-siau.
Moltes gràcies
a vosaltres. Moltes gràcies, adéu.
Adéu. Passen 2 minuts de 6:45.
La contraportada, amb Rafa Sanahuja.
Què ens portes aquest dijous, Rafa? Bona tarda.
Bona tarda, Ignasi. Titular: poble sense fleca per falta de relleu. Al poble de Rupià, per exemple, de 270 habitants, al Baix Empordà, hi ha un forn de pa amb més de 140 anys d'història. Ara, però, té previst tancar aviat per falta de relleu. Una situació que passa en molts pobles, que estan perdent les fleques tradicionals. Josep Maria Dalmau n'és el flequer. Va créixer a l'obrador del forn Dalmau, que el seu besavi, Pere Dalmau, va obrir el 1878. Des de llavors ha passat de pares a fills, que han seguit elaborant pa blanc de manera tradicional. Però la nissaga de forners s'acabarà d'aquí poques setmanes, quan en Josep Maria es jubili. Com explica, cada dia se li fa més pesat aquest ofici. En Josep Maria diu que hi ha algú interessat a mantenir el negoci, però de moment el relleu no està tancat. La seva previsió és abaixar la persiana quan se li acabi la llenya amb què alimenta el forn. Una trista història i una realitat que estem vivint. La vida moderna que es menja la vida del poble. Però què hi haurà millor que una vida senzilla? Tal vegada, qui no s'ho planteja, s'equivoca.
El mirador de l'actualitat. Allò que passa i per què passa.
Ràdio Estel.
De dilluns a divendres a 9:45 del vespre, Ràdio Estel et teletransporta més enllà dels estels. Un univers de cançons que de ben segur recordaràs. Temes emblemàtics de teatre i cinema musical, bandes sonores, sèries de televisió i molt més. Una acurada selecció dels temes que han acompanyat les històries que hem vist i gaudit. De dilluns a divendres a 9:45 del vespre, més enllà dels estels, a Ràdio Estel.
La pandèmia ha dut més d'un 1,5 milió de persones a casa nostra a haver de recórrer als bancs dels aliments. Uneix ara cap llar sense aliments perquè totes les famílies puguin accedir a aliments bàsics. Perquè ens pot passar a tots. Fes un donatiu a Bizum amb el número 38014 o a capllarsensealiments.org. La Fundació La Caixa i CaixaBank en favor dels bancs dels aliments.
Ara a Ràdio Estel, dir la teva serà molt més fàcil. Apunta aquest número. 663-99-30-62. 663-99-30-62. Envia'ns un àudio de WhatsApp i participa als nostres programes. Recorda, envia un àudio de WhatsApp al 663-99-30-62 i fes-te teva Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
L'entrevista.
Passen 5 minuts de 6:45. El govern espanyol, els sindicats i la patronal arribaven ahir a un acord per prorrogar els expedients de regulació temporal d'ocupació als ERTOs fins al 30 de setembre. L'última proposta del ministre Escrivà sembla que salva les reticències de la patronal, que donava ahir a la tarda el vistiplau per unanimitat al pacte. També ho han fet els sindicats. Recordem que dimarts la vicepresidenta tercera i ministra de Treball i Economia Social, Yolanda Díaz, ja es mostrava optimista per a l'acord. El Consell de Ministres ha aprovat avui la pròrroga d'aquest instrument, que ara mateix dona cobertura a 600.000 treballadors. Fins ara les principals discrepàncies giraven al voltant dels ajuts a les cotitzacions de les empreses. L'acord finalment preveu augmentar ajuts a aquestes cotitzacions per a les empreses que treguin de l'ERTO els seus treballadors, però es mantenen per als que continuïn en aquesta situació. Sabem que en tots els casos, o en molts, per necessitat. Un punt que ha permès que la patronal COE hagi aprovat aquesta pròrroga, que ha arribat pocs dies abans que s'acabés l'anterior termini. És a dir, dilluns vinent, el 31 de maig. L'executiu considera que ha arribat el moment d'incentivar el retorn de treballadors a la feina i amb aquest objectiu millora les condicions per a les empreses que reactiven els empleats en ERTO. Catalunya és la comunitat autònoma que més ha utilitzat aquests expedients. En parlem uns breus minuts amb Cristina Torre, secretària d'Acció Sindical de Comissions Obreres a Catalunya. Hola, bona tarda.
Bona tarda.
Gràcies. En el cas dels treballadors que tornin a l'activitat, concretament l'acord preveu una exoneració del 95% en la quota per a les empreses amb menys de 50 assalariats i del 85% a les que en tinguin 50 o més, entre el juny i el setembre. Com valora, a banda d'això, en general, el pacte per allargar els ERTOs?
Bé, en primer lloc, valorar positivament, tot i que s'hagi produït una altra vegada in extremis, no, aquest acord, i creiem que fa un parell de setmanes es podria haver tancat per donar tranquil·litat a totes les persones treballadores i a les empreses, però valorem positivament perquè està demostrat aquest cinquè acord dels ERTOs, que de manera extraordinària s'ha mantingut l'ocupació al país, tot i la situació de caiguda econòmica, no, en el país degut a la situació sanitària per la pandèmia. I, per tant, era imprescindible i necessari prorrogar aquest acord i fer-ho des del diàleg social, com s'ha anat produint a la resta d'acords. Però nosaltres, sobretot, valorem molt positivament, evidentment, que hi hagin ajudes per les empreses, perquè si no tenim empresa, els treballadors i treballadores no tenim feina, però valorem molt positivament la cobertura que donem als treballadors i treballadores en quant a la prestació d'atur al 70%, tot i que continuem reclamant, no, com sempre, ajudes complementàries al govern de la Generalitat de Catalunya, com vam fer el primer trimestre d'aquest any 2021, perquè tot i que es millora la prestació d'atur i es manté al 70%, encara que la gent passi de 6 mesos en aquesta prestació, que si no passaria al 50%, això és una pèrdua salarial per molts treballadors i treballadores i que hem de considerar que en els sectors d'activitat més afectats per la limitació d'activitat i que es mantenen treballadors en ERTOs, com podria ser Catalunya, el sector de l'oci nocturn, que encara continua prohibit, o altres activitats com l'hostaleria, comerç, tot molt vinculat al turisme, aquests treballadors que porten molts mesos en ERTO tenen una pèrdua d'ingressos importants. Per tant, valorant positivament aquesta cobertura i sobretot en aquest últim acord també el redactat, de manera que, definitivament, a veure si aconseguim que les empreses que no estan incorporant en els ERTOs els treballadors fixos discontinus, els treballadors de temporada, per exemple, en el sector de l'hostaleria, que hem tingut moltes dificultats, es millora moltíssim el redactat perquè les empreses no es puguin escapar i que els treballadors que normalment fan la temporada d'estiu, ara entre el 1 de juny i el 30 de setembre, si el seu hotel o la seva empresa no reactiva l'activitat, el puguin entrar en aquest ERTO i la gent pugui cobrar la prestació d'atur.
Sí. A banda d'això, senyora Cristina Torres, secretària d'Acció Sindical de Comissions Obreres a Catalunya, recordem que si les empreses mantenen els treballadors suspesos, hi ha unes exempcions del 85%
entre el juny i l'agost, i el 70 al setembre, si l'empresa té menys de 50 treballadors, i una mica inferior tot això, si en té més. En qualsevol cas, com preveu que pot evolucionar la situació dels treballadors suspesos, i sobretot tenint en compte l'evolució de la situació laboral de molts ciutadans aquests últims mesos, creuen que anem en la bona direcció en aquesta cinquena vegada que es prorroga l'ERTO?
A veure, creiem que anem en bona direcció perquè s'ha incrementat el ritme de vacunació de la població i, per tant, aquest és el fet diferencial, no? És una caiguda econòmica molt diferent a la resta de crisi i, per tant, és veritat que ha costat moltíssim treure endavant aquest acord per aquest enfocament diferent, no?, entre el Ministeri de Seguretat Social respecte a donar més exoneracions per a aquells treballadors que es treuen dels ERTOs, que es queden en ERTOs, però això és referit a aquelles activitats econòmiques que estan en el llistat de l'acord, que són aquells codis d'activitats econòmiques més afectats per la paràlisi de l'activitat, però continuen havent-hi els ERTOs per impediment, com per exemple a Catalunya, l'oci nocturn, que hi ha una normativa, en aquest cas, de la comunitat autònoma, que de moment prohibeix aquesta activitat, i en aquest cas les empreses tindran exoneracions del 100% si són empreses petites, i si són empreses de més de 50 treballadors continuen amb l'exoneració del 90%. Per tant, la discussió respecte al tant per cent d'exoneració dels treballadors que s'incorporaven o els que es quedaven en els ERTOs és referit a aquestes empreses que tenen una protecció especial perquè està dintre d'un llistat d'activitats econòmiques que no s'ha anat recuperant encara l'activitat.
El secretari general de Comissions Obreres, Unai Sordo, destacava ahir que el pacte és un incentiu per culminar l'acord de pensions. Ens pot comentar breument a què es referia i com creu vostè que hauria de ser aquest acord de pensions?
Bé, nosaltres estem treballant per un acord de pensions, com sempre hem dit, amb un sistema sistema públic de pensions que les tensions generacionals que es produeixen en aquests anys quedin cobertes per una major quantitat d'ingressos en el sistema de seguretat social i, per tant, el tant per cent del PIB que es dedica en el nostre país respecte a altres països de la Unió Europea està molt per sota. Per tant, les pensions públiques són viables, són possibles, és un sistema solidari entre generacions perquè les persones actives que estem treballant a hores d'ara estem pagant les pensions de les generacions que ja s'han jubilat, i les pensions són possibles si l'Estat posa els diners que posen altres països europeus. I és en aquesta línia que estem treballant, no?, d'incrementar els ingressos i no retallar els drets de les persones que després de tants anys de feina s'han guanyat aquesta jubilació. Uh-huh. I esperem que, amb petits canvis que estem polint en aquests dies, amb intenses reunions, puguem anunciar properament, la propera setmana o el més aviat possible, aquest primer acord.
Molt bé. Bé, i ja per acabar molt ràpidament, ens queda un minut escàs. Cristina Torres, secretària d'Acció Sindical de Comissions Obreres a Catalunya. Tenint en compte les dificultats i quan acabi l'excepcionalitat de la pandèmia en l'àmbit laboral, ens pot destacar telegràficament dues o tres reivindicacions que prioritzarà Comissions Obreres amb altres sindicats majoritaris?
Doncs sí, nosaltres ens continuem mobilitzant des de principis d'any, en els diferents mesos, i vam culminar amb els companys de la UGT a l'1 de maig les mobilitzacions per reivindicar la pujada del salari mínim interprofessional, perquè aquesta recuperació econòmica de sortida de la crisi ha d'anar acompanyada amb la pujada del salari mínim interprofessional, tal com estava compromès el govern de l'Estat per arribar al 60% de salari mitjà del país i com estan fent altres països de la Unió Europea del nostre entorn. I, per altra banda, també s'està negociant i per part nostra hauríem d'abordar el més urgentment possible la derogació de les reformes laborals perquè no podem sortir d'aquesta crisi econòmica amb una retallada de drets i amb una situació de pèrdua de poder negocial dels nostres representants sindicals a les empreses com va fer l'última reforma laboral. Per tant, aquestes són
les dues principals
en normativa laboral, però també el nou govern de la Generalitat de Catalunya doncs li estem reclamant un gran acord de país per reconstrucció de sortida d'aquesta crisi i per fer front a les transicions del país de canvi de model productiu,
disculpi,
canvi de model energètic.
Sí, que se'ns ha acabat el temps. Gràcies, Cristina Torra, de Comissions Obreres. En parlarem d'aquests temes. Adéu-siau.
Adéu, gràcies.
Fins aquí al Mirador. Seguiu a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.